TV3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7. El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur. Benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 28 de juliol i avui començarem el programa donant-vos un consell per estalviar-vos molts de sous en sa factura de sa llum. Ara mateix parlarem amb na Marta Pons, la directora de l'Institut Balear de l'Energia, perquè ens expliqui tots els detalls de com podeu estalviar una miqueta. Més tard sortirem a fer una volta pel nostre medi ambient amb l'educadora ambiental del GenCop, Agnès Vidal, en la última secció d'aquesta temporada de la secció d'Econautes, i també per última vegada aquesta temporada sentirem la veu de l'experiència amb la psicòloga experta en envelliment actiu, Anna Serapió. Per tot això i molt més, ja tenim a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti, al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. Són les 12:06, gairebé és el moment de posar-nos al dia. Avui, Nieves, comencem la repassada a l'actualitat parlant d'assentaments, perquè la problemàtica no atura. S'ha detectat un augment d'infrahabitatges a la zona humida de Ses Peixes, a Vila, un lloc que no només és insalubre, sinó que és una àrea natural protegida i té un elevat risc d'incendi.
Sí, amagats entre la vegetació de Ses Peixes de Vila hi viuen entre 40 i 50 persones en tendes de campanya i infrahabitatges. El desallotjament d'altres campaments, com el de Sa Joveria, ha propiciat que la població hagi augmentat a les últimes setmanes. L'Ajuntament d'Eivissa ja ha contactat amb la propietat per a que actuï en aquesta parcel·la. Si no ho fa, aniran als tribunals. Ho explica Jordi Gribé, regidor de gestió ambiental.
Bé, ara la propietat ha de contestar el requeriment. Si no pot fer res perquè té la gent allí, en siguem pas de l'Ajuntament i anem al jutjat perquè ens autoritzin a entrar i a fer el desallotjament per la nostra compte, perquè, com et dic, hi ha un risc molt gran d'incendi, de contaminació i hem de velar per això.
L'Ajuntament d'Eivissa també té la intenció d'intervenir en un altre petit assentament situat a Ses Feixes de Talamanca, on hi resideixen 10 persones i prop d'un punt on fa poques setmanes va haver-hi un incendi. En aquest cas, el consistori també ha contactat amb la propietat de la parcel·la i està a l'espera de resposta.
I canviem ara totalment d'assumpte. Parlem dels comerciants del barri de la Marina, que es queixen d'un inici de temporada molt fluix. Expliquen que la calor i el Mundial de Futbol hi han jugat en contra d'aquest nucli històric, i també diuen que la poca repercussió econòmica, també es queixen de la poca repercussió econòmica dels milers de creueristes que visiten l'illa.
Sí, a la Marina predominen les carrets buits durant tot el dia fins que cau el sol. Escoltam Ruth Alvarenga, Felícia, Marta Bonet i Carmen Cardona, comerciants totes elles d'aquest barri.
A partir de les 10, cuando ya se ve más movimiento, pero claro, las tiendas cierran.
Miran, tocan todo y luego salen y pocos son los que compran.
Fa 10 anys cap a baix, o sea, cada vegada menys, un poquet menys, un poquet menys, un poquet menys.
El ambiente que tenía antes, que se ha perdido totalmente, antes la gente bajaba antes de fiesta.
Alguns turistes hi passegen, miren, tresquen, però pocs compren. I els creueristes, si cauen pel barri, tampoc deixen gaire sou. Sentim Carolina Bonet, de l'Associació de Comerciants de la Marina, i Felícia de Ceràmiques Estest.
Quan hi ha creuers es nota més moviment de gent, però quizá a nivell econòmic no m'ho resulta massa.
Mucho crucero, però la gente no viene. No sé dónde se los llevan.
La temporada ha arrencat ben fluixa, segons diuen, per les altes temperatures i el Mundial de Futbol. Escoltant novament les comerciants Carolina Bonet, Ruth Alvarenga i Raimon García.
Jo no record un any tan, tan colorós com aquest, la veritat. És mundial, tampoc no ens ha afavorit gaire.
Según la hora exacta del partido, no había nadie por aquí.
Es el barrio, para mí, más bonito que hay en Ibiza. Y la gente, si lo conociera, vendría muchísimo más.
A la Marina els comerços ja no treballen com anys enrere, tot i que encara resta el tram més fort de l'estiu per poder arreglar la temporada.
I doncs estarem pendents d'aquest tram més fort, com dèiem, a veure si això remunta una mica. I precisament per donar un impuls a aquest barri, més de 15 marques de moda amb comerç a la Marina participaran en una desfilada que es farà aquest dijous, és a dir, passat demà, a les 9 de la tarda a la plaça de Sa Peixateria. S'instal·laran unes 400 cadires per seguir aquesta desfilada.
Sí, és una iniciativa dels comerciants que organitza l'Ajuntament d'Eivissa. La temàtica està relacionada amb la mar i els pescadors i, de fet, la confraria s'encarregarà de la decoració. La intenció és que la desfilada es faci cada any. Escoltant primer el regidor de comerç de l'Ajuntament d'Eivissa, Àlex Minchiotti, i després Carina Horn, en representació dels comerciants que participen, i per últim Lía Romero, que és model.
Es poner a la Marina en el foco de nuestro municipio. Le hemos llamado La Marina está de moda porque se trata de dinamizar con los comercios de la zona un desfile de moda.
Es que la gente venga y vea la Marina y no piense que todo termina en Vara del Rey, porque la verdad que la Marina últimamente siente eso.
Va a ser un desfile que va a tener todo tipo de cuerpos. La moda no es solo una arruga, no es solo una talla, no es solo... No, la moda que tiene que representar a la sociedad.
Molt bé, que sigui inclusiva també la moda, evidentment. I acabem, Nieves, aquesta repassada a l'actualitat amb una punta política, perquè na Neus Massanet i Florit ja és, oficialment, nova senadora de les Pitiüses, ha pres el relleu d'en Juanjo Ferrer, un relleu que obeeix a un acord segons el qual, durant l'últim any de legislatura, correspon a una formenterera, en aquest cas, ocupar l'escó.
Sí, Massanet va prendre possessió ahir dilluns. Serà la darrera senadora de les Pitiüses, ja que durant aquesta legislatura, recordem que s'ha aprovat la reforma de la Constitució que permetrà que cada illa, Eivissa i Formentera, tinguin un representant propi a la Cambra Alta que serà elegit en les pròximes eleccions generals. La nova senadora ha dit que començarà a fer feina mantenint reunions amb institucions, entitats i col·lectius per escoltar les diferents propostes i assegura que assumeix el càrrec amb il·lusió i compromís.
Molt bé, idò, ho deixem aquí, Nieves, pel que fa a l'actualitat i després t'escoltem.
Fins després.
Escolta, a tu t'interessaria estalviar-te uns 100 eurets a la factura de la llum? Sí, idò, sí. Mira, molt atenta. I ara que estem ja ens següent onada de calor, jo ja, sincerament, en aquestes alçades del mes de juliol he perdut el compte de quina onada de calor passa que anem, però tenim tot encès, tot el dia, aire condicionats, ventiladors, tot el que ens pugui refrescar una mica, i jo crec que el que fa fredor en aquestes alçades és pensar en la pròxima factura de la llum. Així que què us pareixeria la idea de poder estalviar fins a 200 euros anuals en la factura de l'energia gràcies a l'autoconsum compartit? És una iniciativa del govern que pretén animar a famílies i petites empreses de l'illa d'Eivissa precisament a reduir aquesta factura de la llum. I per parlar d'aquesta iniciativa tenim amb nosaltres avui Ana Marta Pons, que és la directora de l'Institut Balear de l'Energia. Molt bon dia.
Bon dia a tothom. Gràcies per tenir-me.
Un plaer. En què consisteix exactament aquesta iniciativa i què és, com podríem definir aquest autoconsum compartit?
Pues, a l'illa d'Eivissa serà la segona línia de projectes que tenim, perquè ja en tenim una a Sant Antoni de Portmany, i ara volem instal·lar plaques a Sant Josep de sa Talaia i a Eivissa, a Vila, concretament a Cat Serres. El nostre model de negoci des de l'Institut Balear de l'Energia és que l'institut fa la obra de plaques fotovoltaiques i després tots els veïnats i empreses que estiguin a un radi de 5 quilòmetres d'aquesta instal·lació se poden apuntar a l'autoconsum col·lectiu. I perquè ho entenguem de qualque forma més fàcil, ens podem imaginar que l'autoconsum col·lectiu és com si ens llogassin les plaques a l'Institut Balear de l'Energia, per exemple. Si tenim una casa on no poden posar les plaques en el sostre o perquè tècnicament o econòmicament no poden fer front a la inversió. Uh-huh. Nosaltres donem accés a aquesta energia que generaran les plaques en aquests dos nous punts d'Eivissa i a mesura que vas consumint l'energia, la teva comercialitzadora habitual te va descomptant de la factura allò que les plaques han produït.
Exacte. Per tant, arribam en aquest estalvi que comentàvem a l'inici de fins a aproximadament 200 euros anuals, no?
Sí, bueno, això depèn molt dels teus hàbits de consum, de la tarifa que tinguis actualment o de com t'organitzis per consumir aquesta energia. El més senzill, si se vol un estudi personalitzat, és acudir a les oficines per a la transició energètica, que a Eivissa en tenim unes a carrer Castella, i allà si mos duis les factures elèctriques que estàs pagant actualment, doncs podem fer un petit estudi de lo que te podries arribar a estalviar sense modificar els teus hàbits de consum. Però això és molt important, perdona, que per aconseguir el màxim estalvi el consum se faci durant les hores de sol.
Clar.
Per exemple, bueno, pues de 8 a 4 del dia, posar la rentadora, modificar la programació del termo i aquestes eines.
Exacte. I clar, tot això, sense això que ens pot estressar a molts, que és fer obres, instal·lar les plaques, que llavors un veí de la comunitat vulgui o no vulgui, es pot apuntar a les iniciatives a gent a títol particular? Han de ser edificis sencers, petits negocis, comentàvem, o cases disseminades, mentre estiguin en aquest radi de 5 quilòmetres que comentàvem, no?
Correcte. L'Institut Balear de l'Energia, com que fa la instal·lació, pues, s'encarrega de totes les obres i després de tot el manteniment d'aquelles instal·lacions. Les obres se fan, bueno, concretament a la de Sant Josep, a l'aparcament de l'Escoleta de Sant Josep, i d'Eivissa també a l'aparcament. Per tant, posarem unes pèrgoles que a més faran ombra en els cotxes que parguin davall, per tant, és un doble benefici. I després, per apuntar-s'hi, sí, tu te pots apuntar a nivell individual sempre que siguis el titular del teu subministre, el qui paga les factures de llum. Vaja. I és igual si estàs de lloguer, si la casa és unifamiliar, si vius en un bloc de pisos, mentre tu siguis el consumidor d'aquell local o vivenda, te pots apuntar.
Bé, perfecte. Així, a priori, sembla perfecte. I, a més, si volem més informació, podem anar en aquesta oficina per la transició energètica que està a Vila, en el carrer Castella, just davant de C19, pràcticament, que és el centre cívic jove que tenim aquí a Vila, per tant, molt fàcil de trobar. I fins quan s'hi pot apuntar, sa gent? Fins quan està obert el termini per apuntar-s'hi?
Pues ara, aquesta és la darrera setmana que estirà operatiu. Tenim fins al 31 de juliol. I així tot, si encara m'ho ha sobrat un pot de potència, podrà molt bé apuntar a la gent, podem allargar un poquet d'esplaç, però si no també és important que la gent s'apunti perquè les oficines, a través de les oficines fem llistes d'espera. Així, quan nosaltres planifiquem la nova obra d'autoconsum col·lectiu, cercarem llocs on hi hagi més ganes de ciutadans de tenir un autoconsum a prop.
Exacte, una demanda, no? On s'hagi generat aquesta demanda amb aquest primer termini, amb aquest segon termini, de fet, ja podreu col·locar estratègicament aquest nou camp, no? M'imagino.
Sí, funciona un poc així.
I fins ara quantes famílies o petites empreses s'havien sumat aquí a Eivissa?
A Eivissa tenim els de Sant Antoni de Portmany, que eren 49 vivendes ja apuntades, i ara a Sant Josep teníem 12 places disponibles i tenim pràcticament la meitat de la demanda ja assegurada, i d'Eivissa encara tenim més marge perquè la instal·lació és molt més gran. S'han apuntat uns 10, i esperam que a mesura que se conegui la iniciativa pues ho faceu arribar a familiars, amics que cregueu que li pugui interessar i que se puguin beneficiar de les plaques.
Home, i tant. I ara, un dubte que em sorgeix ja per anar acabant aquesta conversa amb la Marta Pons, sí, amb la directora de l'Institut Balear de l'Energia, és indiferent la companyia elèctrica a la que pertanyem ara mateix?
Sí, no, de fet, no t'has de canviar de companyia elèctrica. L'únic que ens hem d'assegurar és que aquella companyia te pugui tenir una tarifa d'autoconsum, que això és una pregunta que se li fa a la companyia. Normalment, les grans i les més conegudes no tenen cap tipus de problema. Uh-huh. I quan l'autoconsum col·lectiu se posa en marxa, quan les plaques ja i poden donar sus, cridem a les comercialitzadores i te fan el tràmit.
I ells mateixos, vull dir que realment és una cosa molt senzilla, estalviar-nos això, 200 euros a l'any, com a molt, o potser encara més, depenent dels nostres hàbits de consum. La veritat que està molt bé, perquè, com dèiem, sobretot ara que estem intentant refredar les nostres cases de qualsevol manera, i llavors vendrà l'hivern i mirarem d'encalentir-les, estalviar-nos uns centenars d'euros, la veritat és que pinta molt bé, pareix un tràmit molt fàcil. Prenem nota i recordem, teniu de termini, res, encara un parell de dies, fins al dia 31 de juliol, i si en el cas de que ara no arribi a cap vostre aquesta possibilitat, quedeu en una llista d'espera perquè allà on es generi més demanda se'n puguin instal·lar més d'aquestes plaques fotovoltaiques. Marta Pons, directora de l'Institut Balear de l'Energia, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins aviat. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i tornem amb més assumptes aquí al dia Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. Tornem en un minutet, així que no cal ni que canvieu d'emissora.
IB3 Ràdio és Dial. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. Econautas.
Idò, sí, el programa segueix i és el moment d'obrir el nostre espai de medi ambient amb l'educadora ambiental Agnès Vidal. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Una vegada més.
Un mes més.
Exacte.
Una el darrer més, de la temporada.
L'últim ja de la temporada. Ha passat molt ràpid això o se t'ha fet llarg? A veure, ara, sincerament, anem a obrir els cors aquí davant de l'audiència.
No, se m'ha fet llarg, és un plaer, sempre ja ho saps.
I d'això vol dir, Agnès, que podem anunciar oficialment aquí, en directe, rigorosíssim.
La tercera temporada.
Sí, d'Econautes.
Vinga, que sí.
Un efecte d'aplaudiments o alguna cosa. Idò, i avui de què parlarem per concloure aquesta nova temporada d'Econautes?
Doncs, a veure, com sabeu, l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa és un dels temes que tenim ara mateix sobre la taula, no? Tenim molts focus oberts i avui en parlarem justament d'això, no? Mm. Perquè l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa s'ha convertit en un dels grans debats sobre el futur de l'illa. Per una part, Aena està defensant que el projecte respon a criteris de seguretat, no? D'eficiència operativa i de millora del servei. però el que realment ens crida l'atenció és que assegura que no pretén incrementar el nombre de passatgers ni de vols autoritzats i nosaltres doncs no ens ho creiem, vale? Vull dir, és una mentira aquí encoberta. I bé, per contra Aena tenim entitats ecologistes i socials com és la plataforma Canviem el Rumb, a la qual s'ha incorporat recentment l'Associació Joves d'Eivissa, que consideren que qualsevol ampliació de la infraestructura doncs, està consolidant un model de creixement de l'illa que ja ha demostrat la mateixa Eivissa que no podem suportar. No? I, a més, el debat va molt més enllà d'una obra aeroportuària, vull dir, és més aviat un debat sobre quin és el model de desenvolupament que vol Eivissa per a les properes dècades. No? I, en aquest sentit, per parlar de tot plegat, tenim avui als estudis d'IB3 a Pau Torres, de Canviem el Rumb.
Hola, bon dia.
I tenim... Hola, bon dia. També amb nosaltres Anna Marga Torres, presidenta de l'Associació Joves d'Eivissa. Marga, Pau, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a Econautes.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Marga, a veure, quan des de Joves d'Eivissa esteu demanant que s'aturi aquest projecte, a què us esteu referint exactament? Vull dir, a l'ampliació física de l'aeroport, a un possible augment de la capacitat operativa o més aviat a un model de creixement, al model de creixement que això representa?
Bueno, nosaltres creiem que al final aquests tres aspectes que has anomenat estan interrelacionats, no? Mm-hmm. Nosaltres volem que s'aturi aquest projecte perquè va totalment en contra de la idea de limitació i de contenció del creixement turístic, no? Que ja des de fa temps la societat creiem que reclama, inclús el Consell d'Eivissa va dient, no? Al final, l'aeroport és una infraestructura que està infrautilitzada la majoria dels anys i que només s'utilitza 3 mesos a l'any. I creiem que està totalment desproporcionat, no? L'ampliació física significaria arribar fins al torrent de la Font, una vegada més arribar a colonitzar aquests recursos naturals protegits que a poc cada volta en van quedant menys a l'illa. Després, parlant sobre l'augment de la capacitat operativa, es calcula que Aena vol augmentar les portes d'embarcament de 17 a 32 i això és impossible que no signifiqui un increment directe en vols i passatgers, no? I per últim, això que diuen, no? Que no es persegueix el creixement d'aquest model turístic de passatgers, però darrere sempre hi ha uns interessos econòmics d'Aena, una empresa cada volta més privatitzada, no? I que fins i tot el projecte diu que es vol crear una àrea només per vols fora de la zona Schengen, que això vol dir una obertura encara més internacional de l'illa d'Eivissa i que arribin un perfil de turistes més internacionals i amb una capacitat econòmica molt més elevada.
Sí, sí, de fet, el Consell d'Eivissa ja ha parlat d'obrir mercats a no sé si és Japó o la Xina i després, per altra banda, als Estats Units, no? Vull dir, estan parlant molt dels vols als Estats Units i això d'alguna manera s'ha de veure reflectit, vull dir, es veu reflectit amb aquest projecte, no?, d'ampliació de l'aeroport. A veure, el que no podem oblidar és que Aena està insistint que l'objectiu és modernitzar les instal·lacions i millorar la seguretat, però està dient que no augmentarà el nombre de vols, no? Pau, creieu que aquesta explicació és suficient o penseu que a la pràctica una infraestructura més gran acabarà generant més pressió turística?
Clar, aquí podríem ser un poc ingenus i partir de que val, es vol millorar la seguretat i és necessari perquè actualment potser és més insegur el com us creiem, l'aeroport d'Eivissa, però crec que és prou evident que no. Com ho justificam? Bé, com ja heu dit, tenim un excés de turisme, de fet, que ja s'està està autoritzat d'arribar al nostre aeroport. Tenim un cupo, no sé com diríem en català, d'uns 4 milions i n'estan arribant 9. Per tant, com justifiques aquesta seguretat si de partida ja no estàs parlant de complir els teus límits? Si partíssim de que ingenuament Aena mos diu, val, reduirem els límits, però és que hem de fer això perquè la seguretat és un tema crític. Potser hi hauria un marge de creure-s'ho, però és que ni els nombres que tenim, ni les dates, ni l'actitud, ni el missatge que està transmetint ho justifiquen, així que crec que és prou evident que una altra vegada s'està apostant per un creixement desmesurat com d'ells buscant mercats internacionals, que es queden més aquesta ambició que no té fre, que pareix que estan apretant l'accelerador per ja estrellar-nos definitivament i per fer no només es mal a la nostra terra que ja patim i que està en un límit de recursos, sinó a un mal que és global i que pareix que no volem seguir visquent, no volem seguir facilitant la vida en aquest planeta.
I quines conseqüències observeu avui que considereu directament relacionades amb un excés de pressió humana sobre el territori, Pau?
Són molts, però vinga, anem a enumerar-ne alguns. com va manifestar l'any passat Canviem el Rumb, que es va fer una manifestació en 5 punts, hi havia com 5 punts que eren claus, que eren bàsics, i que ningú podia negar que havien empitjorat. Fossin de ideologia que fossin de la classe social que fossin, era una qüestió de que l'aigua està a uns límits més preocupants que mai, com es duen anunciant des de fa dècades, el descans ha empitjorat, les condicions laborals han empitjorat, l'habitatge és bueno, no sé si s'ha de mencionar ni menys, però és un altre dels punts crítics per la societat. Tantes amigues, tantes persones que tenim que ja no viuen aquí, que se'n van, tots els serveis que no tenim atesos, bé, una llista. I a cinquè punt, que igual vosaltres me'l recordeu, perquè ara...
Sí, era la cultura.
La cultura, exacte. Com també amb aquesta invasió que rebem, aquesta sobreinvasió, perquè el turisme mai no hem dit mai no en el turisme, sinó en aquest turisme, i com ho està afectant. Bé, el tema cultural, jo com a persona activa en el món de la cultura, igual m'enrotllaria un poc més, però senzillament és com cada vegada hi ha una cultura més homogènia, que de fet dels mateixos DJs que havíem hagut sempre, els mateixos productors musicals que ja formen part d'una cultura internacional, que no és la cultura ibicenca, estan denunciant i estan dient obertament que aquesta cultura no es representa, que és una cultura homogènica, que no enriqueix, que no va ningú... que inclús els dans està perdut.
Com Bob està Sinclair, no, per exemple.
Bob Sinclair va sortir fa...
Sí, és aquesta pressió, no?, cap a la cultura ibicenca, sí. que se'ns està apoderant, no?
Sí, exacte, però inclús en Bob Sinclair, però jo he parlat amb gent d'altres espais que s'han dedicat a tota la vida, com gent de S-Space, que diuen que això ha canviat tant. Però bé, nosaltres parlem de la cultura ibicenca i la cultura ibicenca també en això es queda molt més endarrerida, perquè perd espais, perd espais i perd capacitat de poder desenvolupar-se si tampoc la tenim en compte i no la cuidem.
A veure, sí, des de la plataforma Canviem el Rumb defensem que el problema no és només ambiental, no? També és social. I de quina manera el model actual afecta qüestions com l'habitatge, que estaves comentant, Pau, la mobilitat o la qualitat de vida dels residents, no? Perquè no podem oblidar que tot això va en detriment no només també dels residents, sinó també dels turistes que venen a visitar-nos, no?
Hi ha saturació. El mercat lliure de la vivenda permet que les persones, com que hi ha saturació de persones, les persones que tenen més poder adquisitiu adquireixen la capacitat de controlar la vivenda. Hi ha porta oberta a un model immobiliari que està estès per tot el món i que està generant profundes, jo els dic desgràcies, igual en castellà estragos, no ho sé, en la població local de cada lloc, que és que fons buitre, que s'anomenen fons d'inversió amb molt de capacitat acumulatiu, ho comprin tot i així privin a la ciutadania de viure al seu espai o aquest espai que està tan ben cotitzat al món econòmic, que és un cas evident a Eivissa. També la necessitat de tantes persones necessita més gent treballadora, per tant això és un peix que es menja a la cova, per tant hi ha una saturació tal de serveis i de gent que ve aquí a fer un oci cada vegada més irresponsable en aquest aspecte de que estan turistificant un espai i gent que, aprofitant aquesta demanda, vol i treballa i ve a treballar d'això, que clar, ens estem saturant. I no sé si estic contestant a la pregunta.
Sí, més o menys. Marga, torna amb tu. Qui té més responsabilitat en aquesta situació que està descrivint Pau? Les administracions, AENA, el sector turístic o també els ciutadans amb els nostres hàbits de consum i de mobilitat?
Home, jo crec que, primer de tot, és un error culpabilitzar el turista, perquè al final és una forma de llevar-se la perspectiva crítica, no? De trobar quin és el fons de la qüestió, no? al final no és que no vulguem que hi hagi turisme a Eivissa, sinó que, com molt bé ha dit en Pau, és que no mos agrada el model que tenim, no? Actualment. És un model que mos expulsa, expulsen els residents, expulsen els treballadors, no? Per tant, és un discurs, aquest discurs de culpar en aquests hàbits de mobilitat marcades per l'ús de l'avió, al final el que fa és llevar els focus de qui genera aquest problema, no? Al final són els jets privats, la gent amb més recursos econòmics, no? Que tenen més emissions, que generen més emissions de CO2, no? Al final s'ha de canviar un poc aquest discurs de culpar a qui de veritat té la culpa, no? I de llevar els treballadors de la gent de classe treballadora, que al final el que busca, òbviament, és vols barats, venir a Silla i passar-s'ho bé, no? Bueno, contestant a la pregunta, jo et diria que en primer punt, òbviament, qui tenen més responsabilitat és l'administració pública, no? Que, en teoria, tot i que ja no és gaire així, hauria de representar els interessos de la societat, no? En primer moment, vàrem veure que quan va sortir el projecte d'Aina, hi va haver un acord mutu social, polític, de que això no es volia, no? Però aquesta última setmana el Consell d'Eivissa ha canviat radicalment d'opinió i està al costat d'Aena, perquè és això, perquè no ha canviat el projecte inicial. És a dir, aquí hi ha uns interessos privats, uns interessos econòmics darrere que se mos estan escapant, no? I jo crec que l'administració pública, tota la gent que transcend, bueno, les institucions que treballen en turisme, haurien de començar a escoltar una mica més a la gent resident i la gent que ve a treballar. Perquè sí que és veritat que el nostre model turístic, de lo que manca principalment, és de participació ciutadana, tant en la seva planificació com en la seva gestió. I això és una cosa que nosaltres, com a ciutadania, crec que hem de començar a reclamar, perquè és un dret a poder a decidir sobre el nostre territori.
I Marga, en aquest sentit, quin creus que és el risc més gran de continuar pensant que sempre es pot créixer una miqueta més?
Jo crec que si seguim així, mos morirem d'èxit. És a dir, hi haurà un punt que hi ha uns límits, no? Com en tot, i més en un territori finit, a una illa, hi ha un punt que no es podrà créixer més. I aquest model ja està començant a donar mancances. Ja estan veient que no hi ha prou recursos hídrics, ja no hi ha més espais per colonitzar de turisme, per turistificar, no? També ens estan veient en un moment que no hi ha prou treballadors, ja s'està veient en hotels, en altres llocs, no hi ha prou gent perquè tota aquesta gent pugui arribar. O sigui, no pot seguir així.
I Marga, Pau, com us imagineu a Eivissa d'aquí a 20 anys si el projecte d'ampliació de l'aeroport s'executa i aquest model actual continua?
Això és una pregunta, Agnès, que em fa molta por pensar-hi. O sigui, ara mateix se l'has fet en Pau i en Marga i jo estic aquí pensant-la també i em fa molta por pensar en sa resposta, perquè a 20 anys són molts d'anys, eh?
Sí, i a més estem veient en altres territoris...
Però passen volant.
Estan veient altres territoris com a Bali, per exemple, quina és la pressió encara és més bèstia que la que tenim aquí a Eivissa, no? Sí. Però no
exacte,
vull,
però no
vull cagar
el focus, exacte.
Vull saber què pensen els nostres convidats.
Bueno, espero que d'aquí 20 anys encara hi hagi aquest so de cigarres que li acompanya el micro a una Marga, que m'encanta.
Sí, ens estan fent aquí companyia, ens encanta, eh? Ho hem comentat així amb mirades, aquí tots a l'estudi.
Els únics avions autoritzats a Eivissa d'aquí 20 anys. És broma. Que, bé, és un tema molt complex. Seria també fàcil caure en un futur apocalipsis, perquè crec que generar aquestes imatges ja estan de sobregenerades, però efectivament aquest projecte només fa que augmentar aquestes expectatives de col·lapse social i el que pot implicar quan hi hagi més escassetat de recursos, com podrem sostenir aquest tipus de vols, com podem sostenir l'energia que fa falta per mantenir aquesta maquinària i que de sobte hi hagi una mancança tan sobtada de recursos el que pogués generar entre les persones. No? Hi ha pel·lícules i novel·les sobrades de tota la violència que podem treure i el que ja s'està veient, perquè les crisis, les guerres, bueno, les invasions que s'estan perpetuant, com per exemple el sionisme, jo crec que no deixa de ser una cara d'aquesta pressió d'intentar acaparar tots els recursos del món i emplear-los per la teva societat o per la teva civilització, el que consideres civilització. Però bé, en qualsevol cas, d'aquí 20 anys, si això s'aconsegueix, crec que has de seguir imaginant-nos encara com a societat civil més fortes i més capaces d'organitzar-nos i generar altres models per conviure, perquè sabem que som moltes persones visquent en un petit tros de terra que cada vegada es creixen més els recursos, i saber crear altres economies. I al mateix temps em preocupa molt que com a societat no sàpiguen veure això, que no hi hagi una visió global prou ampla com per fer-hi front. Però crec que sí que ja estan demostrant que, com sempre, doncs tenim capacitat d'organitzar-nos i de fer-hi front. Així que esperem que passi el que passi, doncs aquí seguim, i esperem que no haguem de lluitar com estem lluitant ara.
Marga?
A veure, jo tinc bastants escenaris en el cap, segons el que pugui passar i segons els agents que ho promouen, no? Per una part, sí que és veritat que actualment hi està llegint un canvi de política turística a nivell balear, val? Venim des d'un turisme de masses homogenitzat, però ara mateix sí que és veritat que s'està intentant canviar des de una mirada, una justificació de sostenibilitat, que òbviament és totalment falsa, no? De començar a desenvolupar un turisme de luxe molt més clar, és a dir, expulsar tota aquesta idea de turisme de gatera, no? D'expulsar en els turistes amb menys capacitat econòmica, intentar traure aquest perfil més internacional i amb més sous, no? Òbviament això d'aquí 20 anys voldrà dir una privatització encara molt més extrema. Si segueixen els partits que segueixen regint avui en dia, seguirà més construcció, com hem vist ara que es podrà construir en sol rústic. Si ja ho estaven fent il·legalment, ara tindran molta més via lliure, no? Bueno, també un altre escenari que pot ser és que la societat eivissenca, residents i treballadors temporals, ens ajuntem i facem un poc d'activista, de reclams, per parar de créixer. I una, crec que de les coses claus que s'hauria de dur a terme és mobilitzar-nos tots per parar l'ampliació de l'aeroport, perquè finalment un augment de la infraestructura vol dir un augment de creixement del model turístic i seria una peça clau perquè, diguéssim, guanyin aquests interessos privatitzadors.
Efectivament, Marga. A veure, com esteu veient, el debat de l'aeroport és en realitat molt més que un debat sobre una infraestructura, no? És una reflexió col·lectiva sobre els límits del territori, sobre el model econòmic que volem impulsar i sobre quina Eivissa volem deixar a les generacions futures, no? En definitiva, és una pregunta de fons sobre si el futur de l'illa passa per continuar creixent o per aprendre a viure dins les nostres possibilitats. I la resposta em sembla més que clara. Així és que, Marga, Pau, moltíssimes gràcies per la feina que esteu fent, a no defallir i a seguir mobilitzant la gent, que tenim molt a dir i que no pot ser que les decisions es prenguin d'esquenes a la ciutadania. Així és que moltes gràcies per la vostra empenta i per acompanyar-nos avui a IB3 Ràdio.
I en aquesta última secció de la temporada, Marga, Pau, un plaer. Fins aviat.
Moltes gràcies.
De veritat. I efectivament i evidentment, Agnès Vidal, un plaer com sempre, per posar aquestes qüestions també. Veus? Més efectes d'aplaudiments. Avui l'estem donant molta feina Pablo, moltíssimes gràcies per plantejar aquestes qüestions que són tan importants i, com hem dit ja, t'esperem en setembre.
Vinga, que sí.
Moltíssimes gràcies. Seguim.
La veu de l'experiència.
I doncs sí, com fem el darrer dimarts de cada mes, sentim per darrera vegada aquesta temporada la veu de l'experiència amb la psicòloga especialitzada en envelliment actiu, Anna Serapio. Bon dia, Anna.
Bon dia.
Que una setmana bé, ves molt ben acompanyada.
Sí, sí, sí. A més, avui vam acompanyar per una persona que va inaugurar el programa i també el tanca, no? Per allò era especial que sí. Vengués.
Presenta-nos-la.
Sí, ella és una Pepita Marí, ella és metge jubilada, especialista en majors, en gent gran, en geriatria, així que jo crec que és una persona que ens pot ajudar molt per parlar una miqueta d'un tema que ens té tots esgotats aquests dies, no? Cert. Que és la calor. Com afecta la calor en la gent gran? Què podem fer per prevenir? Quins efectes està tenint? I perquè ja és una calor com molt sostinguda, sí. amb els temps, no? Vull dir, normalment teníem com uns dies o una miqueta, però és que està sent... jo crec que ja ens està afectant a tots, psicològicament, sí, també, sí, no? Totalment. Vull dir, molt pudenta.
No descansam. Sí,
no descansam, sí. Vull dir, és tot. I llavors la peculiaritat de la gent gran, també.
Idò, bon dia, Pepita.
Bon dia, moltes gràcies.
Molt contentes de tornar-te a trenir per aquí.
Sí, és el que havíem parlat, que el dia que vam inaugurar vàrem venir, que és dia de la dana.
Efectivament.
Sí. I acabam amb sola de calor, amb els dos extrems aquestes de climàtics, és el que també hem coincidit amb aquestes dies.
Sí, sí. Com portes tu aquestes temperatures?
Jo fatal, eh? Vull dir, okay, també com som de sa època de ja persona major, pues la veritat que ara ho veig i quan tens, pues, així com m'ha passat jo, altres patologies, prens més medicaments i tot això, amb sa calor t'afecta moltíssim.
I quines mesures una mica hem de prendre? Tothom i especialment la gent gran per protegir-nos davant aquesta calor.
Tots, hem de prevenir. Jo veig que amb una sombrilleta que me van regalar una sombrilleta que diuen que és japonesa, compra per Amazon i tal, vull dir, però que té uns filtres, no? I tu notes, que quan te poses aquesta sombrilleta te notes perfectament que no passa tant sa calor.
Que no és un paraigües normal,
no,
vull dir, és una cosa específica.
No és un paraigües específic, es veu que és japonesa, doncs ja m'ho van regalar i ho he provat enguany i la veritat que funciona. I, bueno, sobretot, hidratar-nos, és imprescindible hidratar-nos i sempre posant-me algun tipus de crema protectora, sobretot per les bandes que estan exposades en el sol, braços, cames, cara, posant-nos algun tipus de crema protectora d'un factor de protecció alt. I sobretot beure molt d'aigua, molt de líquid, moltes fruites, ara un bon meló, una bona xíndria, per esmorzar un trosset, pues no fa mal a ningú i ja això hidrata. Vull dir, hidrata i començam a trobar-nos, diguem, després d'aixecar-nos, beure's líquid, menjar-nos el trosset de fruita, veurem com ja ens activam més. I és perquè, vulgues o no, ens hem anat deshidratant també a lo llarg de la nit d'aquestes suors que feim i que tenim que anar, que no està mica malament, tenir sempre aigua de vora el llit i anar fent algun tragat.
I també quan sortim al carrer.
També quan sortim al carrer dur una botelleta d'aigua dins el cistelló, dins el bolso.
I com afecta especialment la calor en la gent gran?
Bueno, els afecten tots els aspectes. Primer, per la deshidratació que puguen tenir, pues, i a més que són gent plurimedicada, entonces, clar, quasi tothom pren medicacions per la tensió. Que fa també que amb la suor, que perdre líquid, no beure tant, que tingues més hipotensió. Entonces, damunt, si estàs amb medicaments, no? Això, totes aquestes coses se potencien. Per un altre costat, això te fa estar més decaigut, més apàtic, més dormir en vores que no toquen, perquè tu veus que t'aixeques pel matí, breus una miqueta o menys una miqueta, però llavors tens la sensació de que te falta dormir, no? I això, la gent major, és molt freqüent, no? Fer aquestes siestes fora d'hores, això te perturba tots els teus ritmes del dia, i ja és aquí, sobretot això, que ens estimulem també, com deia Nana, en pensar que tenim que beure, que es beure i es tenir gotet d'aigua és un altre medicament que ens tenim que preocupar i sobretot si veiem que estem tan molt més apàtics, molt més fluixos i tal i qual, pues, també dir-ho en el metge, perquè moltes voltes hi ha que reajustar aquest tipus de medicacions.
I suposo que també,
per tothom, intentant no sortir al carrer en les hores en què més calor fa.
En les hores puntes és imprescindible intentar estar a casa el més fresquet possible i no anar a efectes de la calor ni fer exercicis que d'esforç i tal, no. En les hores puntes del dia és millor estar a casa, hidratar-nos, veure'ns i no sortir per res.
Clar, això jo crec que tots ho sabem i ho podríem respectar més antes, però és que ara a les 8 del matí la sensació de calor és com molts anys a les 2 de la tarda, no? Vull dir, jo he vengut ara com un grifo i realment, no? Vull dir, són sensacions que és molt difícil que la gent grossa també és que em diuen, pues surt a comprar a primera hora, però és que els veus ja suars per durs, vull dir,
sí.
Que aquesta sensació també és com que realment no m'ho havia passat altres anys, no? Vull dir, estem en un moment i molt mantengut, vull dir, molts de dies així, molt de temps així, i a moltes hores del dia que antes ja refrescava una miqueta. Clar. O encara es podia fer alguna cosa.
Sí, o a la nit, no?
O a la nit, sí. O, no? Vull dir que aquesta és la cosa de també, com deia Pepita, allò de les malalties o amb els medicaments, vull dir, la calor també altera molts de processos, no? Vull dir, del propi cos, per exemple, en la diabetis, jo que tinc diabetis, vull dir, tens més desgast d'insulina, vull dir, per tant, te baixen els nivells de sucre, per tant, estàs també, pot ser que tinguis més apatia, un col de calor o un d'això pot fer també problemes estomacals. Tot això en les conseqüències que després té per la pròpia malaltia, per un mateix, per la recuperació.
Clar.
I entrem en bucles, no? Per tant, és molt important la prevenció, el que deia ella.
I trobes, Pepita, tu recordes, perquè parlen molt, no? És com que fa més calor que mai. No sé si tu recordes un estiu com el que estan vivint enguany, per exemple. Fins i tot quan estaves a consultes i tenies moltes consultes per aquests temes de temperatures.
No, jo moltes voltes dic que no m'ho recordem de l'any passat.
Però
no?
Això...
La veritat que enguany és molt, molt ferrissós, no? Una cosa així. Però sí que hi ha hagut algun estiu d'aquestos. El que passa que ens ha començat aquest any de calor molt pronta. El mes de maig ja teníem aquest estat de calor. Entonces, ja, claro, duim molt de temps aguantant-se calor, eh? Entonces, passa això, que no... Quizás no m'ho recordam i deim, ui, no sé mai com això, però sí, hi ha hagut estius que han set bastant, bastant, bastant forts.
S'està fent pesat, no?
Sí.
Jo crec que s'està fent pesat.
Molt llarg.
I mos queda molt d'estiu encara.
Sí,
i també, no? Estan com anticipant, buf, si ha de ser així, esperem que no, però sí que és veritat que aquesta sensació s'està fent pesada. No? Jo ho veig a molta gent grossa, molta gent major, com... Dius, és que clar, te vas, és no sortir de casa, al final t'estàs aïllant també, no? Vull dir, perquè potser feies la sortida, veies alguna amistat o fes, no? Vull dir, parlaves, clar, no, tens por de sortir al carrer perquè no te senta bé, al final t'aïlles, no veus a gent, vull dir, al final entres també en aquesta part, no? Vull dir, de que te vas tancant, i a nivell anímic, a nivell psicològic, a nivell cognitiu inclús, és lo perillós també.
Clar, jo entenc que és difícil de com afrontar la situació,
claro.
Perquè clar, no surts al carrer perquè és que fa tanta calor que no...
Clar,
no
que te senta mal, però quedar-te a casa tampoc,
clar.
No?
Vull dir, què es pot fer?
Què es pot fer? No?
Quin és el termini?
Bueno, buscar posos refrigerats, no? Vull dir, intentar no perdre la part social, vull dir, sobretot, vull dir, perquè a vegades aquesta apatia també fa que no tinguis ganes de sortir, que no tinguis ganes de veure gent, però ens hem de fer doncs, per poder parlar, de mantenir el contacte. No? I sobretot fer treball també cognitiu a casa, vull dir, amb algun ratet que sé fer, crecer amb els passatiempos, vull dir, no? Vull dir, aquesta part de seguir activant, perquè és veritat que si li sumam tot el procés, quan menys fas, menys ganes tens, no?, de fer, i més perill, perquè entrem en aquest cercle, jo me'n recordo una mica de l'època del Covid, no? Vull dir, és tant de problemes psicològics i sobretot cognitius de moltes persones, i realment era per la falta de tenir contacte.
De tenir contacte, exacte.
Realment. I molta gent ara m'estic trobant això, no?, que me diuen, vull dir que, ojalà podem començar ja a fer coses,
clar.
Ojalà puguem començar els cursos, ojalà ja passi a l'estiu, no? Vull dir, llevarien aquests dos mesos. Molta gent també, perquè és una època de més soledat, hi ha gent que no, però hi ha gent que sí que està més sola. I en cibern hi ha molta oferta formativa i de contacte, i en l'estiu es para, la majoria, no? Hi ha gent que avorraria aquests mesos. I si a més li sumes aquesta calor,
clar.
I encara es potencia més aquesta part de soledat, jo crec.
Bueno, quan també majors a voltes recordàvem, me'n record quan em parlàvem i tal, de que el que es feien la gent major, no? Allò de les balades a la fresca.
Sí, eh?
O sigui, de treure les cadiretes baixes a la porta de les cases i reunir-nos, pues, reunir-se amb els quatre. Això també s'ha perdut. S'ha perdut per, bueno, per les necessitats. No, ara ningú pot anar traient la seva cadireta. A bandes encara així petites, sí, i tal, encara ho veus, no? I la gent coneixia això, les balades aquestes a la fresca, d'on venia l'aire. Jo, sempre un desastre, això de com una lota marinera, sempre mires temps, jo no en sé mai, no, d'on ves vent i tal. Però encara gent així major te deia, sí, sí, és que avui es llevant, i entonces no te posis aquí perquè...
Però la veritat buscar, que este, sí, buscar
aquestes coses, eh? I donen resultat. Jo, clar, per exemple, jo visc enfront de la mà i dic que quan avui és un dia horrible, quan a casa no hi entra l'aire per un costat i per l'altre, aquell dia fa molta calor. O sigui, ja pots tenir l'aire, pots tenir ventiladors i el que siga. Avui és un dia que a les 7 del matí ja no entrava ni gota d'aire. Però sempre és veritat que sí que les cases, com estan enfocades, igual que les cases de camp i tal, sempre trobaven aquest forat per poder tenir... Aquest procés de mesura d'esclima, no, sí, que te dava per combatir aquest calor.
I les cases pageses també, sí, no? Vull dir, eren més fresquetes, no? Realment. Sí. És que tot això era així.
I una darrera qüestió, perquè hem parlat de la hidratació, de beure molta aigua, també parlaves, Pepita, de menjar fruites, sí, fresques. Hem de canviar l'alimentació ara a l'estiu?
Bueno, és convenient, no? La gent major també està molt acostumada a prendre's escaldats i tal. Mentre beguis, siga caldat, siga sucs de fruita, és igual, eh? El que passa que sí, que és millor menjar coses més bé de temperatura, per almenys temperatura ambient, no coses més calentes, no? I anar beguent, hidratar-se i menjar sobretot bastanta fruita. El de la fruita és importantíssim perquè a voltes no tens la sensació de set, com diu Nana, però sí que és veritat que li dones un trosset de xindri, un trosset de meló i tal, la gent major així que està més impossibilitada, i això sí que s'ho menja, i és així més hidratant.
I doncs totes aquestes recomanacions per passar el millor possible aquest estiu de molta calor que sembla que tenim, acabam la secció d'avui. Pepita, Mari, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta darrera secció i tancar així aquesta secció de la veu de l'experiència que vam començar amb tu al mes del setembre i que ara tancam.
Moltes gràcies a vosaltres i, la veritat, un plaer fer una xerradeta aquí, no la xerradeta a la fresca, però més o menys.
Aquí està una mica fresquet, amb l'aire condicionat, és veritat que s'està bé. I moltes gràcies, Anna, ens retrobem al setembre.
Sí, jo encantada, ja ho saps.
I de bon estiu.
Moltes gràcies.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i de seguida tornem per enfilar la darrera part del programa d'avui.
IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen en descoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. L'agenda.
Dotze i 57 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i ja tenim aquí de nou
Nani Ves García Gálvez, que t'estàvem escoltant ara amb Nana Serapio. És el moment ara d'obrir l'agenda cultural a Formentera. Avui podem anar a la projecció de la pel·lícula El moderno Sherlock Holmes.
Sí, la cinta dirigida per Buster Keaton es projecta al Jardí de Ceseres de Sant Francesc dins del cicle Cinema a la Fresca. La cita és a les 10 de la nit i la pel·lícula està recomanada per a tots els públics. A més, la sessió serà molt especial perquè la projecció anirà acompanyada en directe per la música del pianista J. Hidalgo en una experiència que recupera l'escena del cinema mut.
Oh, m'encanta. De Formentera venim cap a Eivissa, ens aturam a Santa Eulària per gaudir d'una tarda de jocs i teatre per tota la família.
Sí, els jocs de Jugherois estaran instal·lats al passeig de Salamera des de les 6 de la tarda fins a les 10 de la nit i a les 8 i mitja començarà l'espectacle teatral Wet Floor de la companyia Chris Clown a la plaça d'Espanya.
I aprofitant que estem a Santa Eulària, també podem passar a veure l'exposició Treballs de patronatge i costura 2025-2026.
La sala d'exposició en Sant Jaume 72 acull aquesta mostra de les peces confeccionades per l'alumnat dels cursos de patronatge i de costura de l'Associació de Moda d'Eivissa i Formentera. L'exposició es va inaugurar el passat divendres i avui es pot veure des de les 5 fins a les 8 i mitja de la tarda. Continuarà oberta fins aquest diumenge, dia 2 d'agost.
Molt bé, doncs ara tenim uns dies, Nieves. Sí. Moltes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. Toma las riendas, pierde el control. I en aquest últim minutet del programa, aprofitant per felicitar la cantant i actriu espanyola Leonor Watling, que va néixer tal dia com avui de l'any 1975. Ella va començar a estudiar ballet amb 8 anys, però ho va haver de deixar per una lesió. Així que als anys 90 va iniciar la seva carrera com a actriu i la seva filmografia inclou títols com Laura de los Valientes, per la que va rebre a més la seva primera nominació als Premis Goya, Son de Mar, Mi vida sin mí o Hablé con ella. L'any 2004 va publicar el primer àlbum de Marlango, el seu projecte musical, juntament amb Alejandro Pelayo, que incorpora influències del jazz i del blues. Així que avui la felicitam i ens acomiadam escoltant aquest Dame la razón, un tema de l'àlbum Un dia extraordinari de l'any 2012. Ho deixem aquí, demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Molt bona tarda, fins demà. Dame la razón.